El cafè de la ràdio, l'actualitat més pròxima.
Una bona alimentació és una de les bases per reduir el risc de gran part de les malalties, però el culte al cos i la pressió estètica han portat a viure en un món de dietes i restriccions i han fet oblidar l'arrel d'una bona alimentació, que passa sobretot per seguir la dieta mediterrània. La Núria García en té més detalls.
I en tot aquest context també està debat la famosa piràmide alimentària que molts sectors ja tenen del tot superat. En parlem amb l'Àngels Florença, que és nutricionista. Molt bon dia, Àngels.
Hola, bon dia.
Podem parlar ja de piràmide superada? És un fet?
Jo tinc dubtes que sigui superada perquè, clar, el tema és com trasllades un tema tan individual que és el menjar de cada dia, de tots nosaltres, des d'una referència que és genèrica per tota la població catalana, estatal i europea, perquè en realitat aquesta piràmide va més enllà del nostre territori i és una visió molt de conjunt. Clar, estem parlant de salut pública, salut comunitària, i per tant, en realitat, estem parlant sempre d'una guia, d'un punt de referència que després s'ha de traduir a partir dels professionals de la salut, ja sigui doncs, dietistes nutricionistes o endocrins o una persona de referència que conegui bé tot aquest circuit. Aquest és el hàndicap. Llavors, clar, l'alimentació i el nostre context de vida és viu i, per tant, la piràmide doncs, també està sotmesa a revisions, a matisos, a canvis que estan relacionats amb aspectes científics, que això també en parlarem. Per tant, estem aquí, estem sempre explicant-nos, sempre fent difusió i intentant concretar aspectes que ens venen de punts de referència que són comunitats o, en definitiva, que parteixen d'una estadística, no?, també.
Per tant, la piràmide hauria de ser una referència, però llavors l'hauríem d'adaptar a la nostra realitat, no?, que al final és la dieta mediterrània.
Exactament. Davant de qualsevol dubte i davant de qualsevol generalització, per exemple, l'altre dia, respecte a conclusions que es van treure d'aquesta revisió de la piràmide la setmana passada, de la Fira d'Alimentària, va haver-hi un congrés de dieta mediterrània, i una de les conclusions que jo vaig veure, així titular ràpid, és a partir d'ara es poden menjar ous ferrats. I dius, home, sí, però tampoc no ho podem simplificar tant perquè mai s'han prohibit els ous ferrats, si ens entenem. El tema dels ous ferrats és utilitzar un bon oli, no menjar-ne cada dia, potser els ous ferrats poden ser saludables, però no a tothom li senten bé, o potser per la nit no és el més adient. Llavors, esclar, aquí hi ha molts matisos que hi ha, per una banda, depèn de la percepció de cada individu, de la persona que menja allò, vull dir, tu em diràs si això et senta bé o no, per molt que sigui saludable, i després, doncs, sobretot aquesta traducció, no?
Per tant, es pot parlar que hi ha aliments bons i dolents?
Dins de les línies vermelles tenim clarament, i això és universal, no és un tema del Vallès o de Catalunya o de Espanya, hi ha una gran línia vermella que és la industrialització de l'alimentació i, per tant, els ultraprocessats. Amb això tothom està d'acord. Clar, per una altra banda, que és el que planteja el risc de l'alimentació industrialitzada? Doncs, clar, s'entén que anar a limitar aquesta vessant vol dir que s'ha de traslladar part de la feina que la indústria fa per nosaltres, és a dir, cuinar, part d'això s'ha de traslladar a casa nostra. I com això llavors ens ho portem al nostre territori. Aquest és el gran hàndicap. Que jo em trobo a consulta moltes vegades que la gent em diu perfecte, amb tot això que em dius, miraré d'adaptar-ho, però és que jo no estic a la cuina. O, però és que a mi no m'agrada cuinar. Però ja veurem com ho farem, perquè això de la cuina a mi em va gros. Clar, aquest és un canvi de paradigma. Això, d'alguna manera, s'ha d'assumir. I una de les interpretacions d'aquesta revisió, d'aquest nou potenciament de la piràmide la tenim amb que en realitat ens està dient, sisplau, ens hem d'estar més a la cuina i sobretot el jovent i els nens petits també han d'estar més a la cuina i han d'aprendre a cuinar. És a dir, potser part dels diners que ens gastem amb no sé què ens els hauríem de gastar doncs, fent cursos de cuina, per exemple, i gaudint-ne també, no? Gaudint-ne.
Per tant, és una qüestió d'hàbits al final, també, l'alimentació, de canviar d'hàbit, de canviar de paradigma.
Sí, es va intentar que el paradigma fos dieta mediterrània no tant en quant sistema tancat d'alimentació, sinó en quant a estil de vida. D'aquí ve que es va agafar el tema dels aliments com a punt de referència, quan en realitat la dieta mediterrània no és estrictament uns aliments que hi ha en ella, que també, evidentment, sinó els aliments, més exercici físic, més sociabilització, més un bon descans. I quan parlem descans no parlem només del tòpic de la migdiada, que això pot ser molt xulo i culturalment doncs, molt agraït, sinó, no, realment del descans de dormir. És a dir, s'ha de disposar de temps suficient per dormir i, a més, aquest temps de dormir ha de ser de qualitat, perquè, si no, després la nutrició no funciona. Si entenem que part de la nutrició depèn del nostre metabolisme, si nosaltres no descansem bé, el nostre metabolisme també va frenat i no sap què fer amb aquests nutrients que nosaltres anem ingerint. Per tant, sí que el punt de referència és la dieta mediterrània, insisteixo, en tant que un estil de vida, però és que aquest estil de vida s'ha anat com esvaint pel camí, en pro a doncs una activitat molt més frenètica, com a conclusió ja no estem tant a casa cuinant, com a conclusió l'alimentació és més industrialitzada, i aquest congrés que es va fer la setmana passada el que intenta és posar més força tot això sobre la taula i donar llum per intentar-ho revertir. Bàsicament és això el que es vol.
Hem de tornar a fer la vida dels nostres avis, per dir-ho d'alguna manera, amb aquella alimentació doncs, amb productes de proximitat, amb més estona a la cuina, no tenir pressa, perquè la cuina també és temps.
S'insisteix molt en aquesta vessant de sociabilització, de donar vàlua als aliments que tenim en el nostre entorn, a reconèixer la cadena alimentària, tenir informació, disposar d'informació d'on ens ve allò, qui ha estat pel mig, si aquell advocat ve d'un país estranger o ve, com a mínim, de l'estat espanyol, perquè aquí a Espanya se'n conreen d'advocats, i també que sigui de temporada. És a dir, que si ara no és temporada de tomàquets, no demanem un tomàquet amb molt de sabor i molt de gust. Els tomàquets ens vindran a finals de primavera-estiu. Doncs aprofitem l'estiu per fer una bona amanida de tomàquet. La Priama insisteix, jo crec que una de les grans diferències que li han volgut donar és incidir moltíssim en aquesta vessant social relacionada amb la producció dels aliments i tot el circuit alimentari.
És aquest tot el circuit el que hem d'entendre també perquè aquí també hi intervé un factor econòmic, no? En un moment amb preus ara més moderats, però que sí que és veritat que l'últim any han anat a l'alça, que no tothom es pot permetre seguir aquesta alimentació adequada, què és el que hauríem de tenir en compte per poder arribar una mica a seguir a aquesta dieta mediterrània o aquest model de vida?
Sí, obrir el meló de la vessant econòmica, que és un dels punts del fet de vetllar per una alimentació sostenible. És a dir, quan parlem d'alimentació sostenible, inclou la vessant econòmica, inclou la vessant de medi ambient, que es contempla també en aquesta revisió de la piràmide, i tota la vessant social, és a dir, on intervenim nosaltres com a individus dins de tot aquest sistema, tant a nivell de salut pública com a nivell també de medi ambient. Llavors, la vessant econòmica és molt potent. Jo no sé si disposem de temps avui o avui és objectiu per agafar aquest meló. Els preus dels aliments han augmentat, però no de tots els aliments. És a dir, quan jo a vegades ho faig expressament per veure una mica la cara que posa la gent. Vull dir, això és un tema meu per passar-m'ho jo també una mica bé dins de consulta. I llavors, quan els dic, escolta, mira, et fa, sisplau, una crema de xirivia. Clar, hi ha un silenci tens. Perquè és, de debò m'estàs dient que em faci una crema de xirivia? La xirivia es menja? Sí.
Clar, molta gent no deu ni saber què és la xirivia, no?
Primera, d'entrada. Llavors, és clar, jo em faig una petita broma a mi mateixa i llavors, doncs, bueno, dic, bueno, doncs si no estàs avasat o avasada a la xirivia, potser te la pots fer de pastanaga i et serà més fàcil, d'acord? Però què val una xirivia? Aviam, quin valor econòmic té una xirivia? I, en canvi, a nivell de nutrients i a nivell de sistema digestiu, la xirivia ens va de fàbula. Llavors, és bé.
Hi ha un cert desconeixement, no? També.
Hi ha per com aprofito millor allò que tinc a l'entorn sense donar tanta força, tot i que la té, a aquest increment de preus. Que l'oli ha pujat de preu? Sí, però, sisplau, que és que no ens ruixem amb oli d'oliva una torrada. Ens posem un rajolí. Que aquesta revisió que està fent aquesta entitat privada, que és la Fundació de la Dieta Mediterrània, sobre potenciar aquesta vessant, parla de l'oli d'oliva d'una manera explícita, sí, però sempre amb una mica de lògica. El sucre, que també ha augmentat de preu, sí, però és que de sucre queda com descartat, seria una altra de les línies vermelles, també el sucre, no? De fet, un dels hàndicaps que plantegen amb allò que tu em preguntaves abans de línies vermelles és el tema de les begudes refrescants, pel fet de la gran ingesta de sucre que suposa aquest marc, no? Aquest conjunt d'aliments. Per tant, bé, d'acord, hem de conèixer quins aliments han incrementat de preu, però potser també hem de conèixer quins són els aliments que no han incrementat de preu, potser senzillament perquè és que mai els hem donat importància. La proteïna en general és més cara, el peix, la carn vermella és més cara, sí, però és que, clar, ells el que plantegen és la carn vermella sí, però amb moltíssima moderació i, a més, barrejada, és a dir, incorporada dins un estofat o un guisat, que, per tant, serà menys quantitat. I llavors dius, com ens quedem amb això dels preus, no? Llavors és tot un conjunt que ha de quedar com ben harmonitzat i és això el que ells intenten fer.
Per tant, si volem seguir una dieta mediterrània, quatre conceptes bàsics que hauríem de tenir clara per poder-la dur a terme d'una manera, doncs, vaja, ben feta.
Mm-hmm. Sí, sí. D'entrada, insistim moltíssim en el tema de les verdures, hortalisses, tubercles i arrels. Un tubercle és una patata, un arrel és una pastanaga. A nivell nutricional hi veiem coses diferents. Aquí s'ha d'incidir moltíssim en el grup de verdures, però que ja l'he volgut matisar perquè no és el mateix unes bledes que una pastanaga. Llavors s'ha d'incorporar d'alguna manera al llarg de tota la setmana i dos vegades al dia. Amb això, déu-n'hi-do del que suposaria. Recordem també que els cereals, quan es parla de cereals i es parla de pa, per exemple, es parla de pa integral o de pa integral però de gra sencer, o de pasta però també integral o de gra sencer, o d'alternatives també diferents que no siguin el blat. És a dir, que també pot ser l'espelta, que és un tipus de blat, però també serà diferent, o parlar d'espaguetis d'arròs, és a dir, diversificar també el món dels cereals. Incidir en el tema de l'oli d'oliva, no tant de l'alvocat, que nutricionalment també té propietats molt beneficioses, però el tema de l'alvocat va més cap al tema de sostenibilitat, llavors prioritzar més l'oli d'oliva que potser l'alvocat. Recordar que l'alvocat no es considera fruita, és un tipus de greix, perquè hi ha gent que a vegades em diu, no, és que jo em menjo dos alvocats al dia perquè m'agrada la fruita. Dius, no anem bé, vull dir, no es considera així, però això ja són matisos a preguntar a un dietista nutricionista o a algú que estigui dins aquest camp. Llavors, què més? Tema de carns, que a la fira s'ha donat moltíssima importància a la proteïna. És proteïna, sí, però amb moderació, perquè hi ha un gap en aquí, que és com que la proteïna no aporta quilocalories, llavors mengem més proteïna perquè d'aquesta manera ens estalviem quilocalories. El cos no funciona amb aquesta matemàtica, és a dir, sobre el paper i sobre el laboratori sí, això va així, però a nivell després metabòlic no va al 100% d'aquesta manera, i menjar un excés de proteïna té també les seves conseqüències metabòliques, i incloure aquesta proteïna a plats que siguin de cocció lenta. Bàsicament seria això. Bàsicament tindríem això. I Recordar, tot i que ens fa una mica de mandreta, perquè són temes potser una mica feixucs i no són del dia a dia, sisplau, que la gent no tingui recança a accedir a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, perquè hi ha un document, hi ha una guia fantàstica que es diu Petits canvis per menjar millor, que és superdivulgativa, està molt ben plantejada, científicament és gairebé perfecta, per no dir que és absolutament perfecta, sempre hi ha canvis, però diu, per tant, prou que surti avui perquè ja demà estigui en algun punt obsoleta. Però fora d'això, sisplau, entreu a la pàgina web, la guia es descarrega, hi ha moltíssim material i des d'aquesta entitat, des de l'Agència de Salut Pública, s'està fent molt bona feina i poc divulgada. És a dir, ells s'estan esforçant moltíssim, estan traient molta documentació que és molt fàcil d'entendre, que valdria la pena que se'n coneixés. És tan fàcil com entrar dins la pàgina web i posar el nom i ja està. És a dir, petits canvis per menjar millor i en allà, buah, ja surt tot el desplegament del que estic explicant.
Doncs vinga, petits canvis. És això el que hem de fer a la nostra vida, petits canvis que al final acaben sent passos de gegant. Àngels Florença, nutricionista, gràcies per venir avui al Cafè de la Ràdio.
Sisplau, gràcies per vosaltres. He disposat.